però és que em fan un fàstic que em desmaio. O sigui, ara entro una rata per l'estudi i me'n va de collir del terra. Les
except,
prohibiria.
Excepte una.
L'Andreu.
La és la meva preferida.
Ara, la rateta.
La rateta. Bueno, doncs respostes al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Què prohibiríeu vosaltres? Només una cosa. No us poseu a fer la llista de tot el que prohibiríeu, perquè, en fi. Val?
Val.
Sembla bé?
Sí.
Molt bé.
Giro?
Vinga.
Giro, què? Cap on anirem avui?
Mira, Joan, avui Núria Ros i jo hem tingut una connexió. Ella ens deia en els seus consells, alerta amb l'alcohol
sí.
Durant els sopars de Nadal. Doncs com que hem d'anar molt amb alerta, avui jo us porto la solució, que és, us agrada beure la bona beguda, no? Vi, no sé,
sí,
whisky,
sí,
un
sí, tant.
Pel sobretaula, us agrada,
sí,
no?
Sí, sí, tant, i tant.
Doncs avui anirem a descobrir una botiga, de fet és la primera botiga de tot Catalunya
sí.
Que ha obert físicament i que ofereix, ven, begudes que serien alcohòliques, és a dir, vi, whisky, ron, ginebra, però atenció, sense alcohol.
Ep!
Llavors jo em pensava bona que mai aquesta. Citaria Juan Magán i a Don Omar, però com? Avui el citarem, atenció. No sigue modas, és la cançó.
Ah, val.
Sabeu per què no siguem modas? Perquè encara que no us sembli, i estic sí. Molt contenta de poder dir això, cada vegada hi ha menys gent que beu alcohol. Sí que és cert que Espanya és un país on la sí. Tradició alcohòlica està molt instal·lada, ho sí. Tenim, és, està molt arrelat.
Està molt assumit, això,
està assumidíssim.
Sí.
Altres països no està tan ben vist beure alcohol. A Espanya sí, però és cert que cada vegada els joves beuen menys alcohol. De fet, hi ha unes dades, les últimes que tenim, que és que 4 de cada 10 joves, quan surten, beuen cervesa sense alcohol.
Què dius?
Sí. Ah.
Molt bé, molt bé.
Cosa que jo celebro.
Per tema intoleràncies o per què?
És més per tema a que no... O sigui, per deixar una mica enrere la cultura de per passar-s'ho bé hem de beure alcohol, ens hem d'alcoholitzar.
Molt bé.
Està molt bé. Llavors, ara anem a dir-ho de la cervesa, però és cert, si jo us pregunto, una beguda sense alcohol, si teniu ganes de, per exemple, anar a un bar i prendre alguna cosa amb els vostres amics sí. I no voleu beure alcohol, sí. Clar, quines opcions tenim, no? Bueno, aigua, Fanta,
un suc...
I sense alcohol, allò de dir, mira, vull com fer el que fan, prendre el que prenen els altres, però sense alcohol només pensem que hi ha la cervesa, sí. No? De dir...
Sí. El gin tònic. Jo n'he begut de gin tònic sense
sí?
Alcohol.
I sí. què tal?
Molt bé, molt bo.
No es sí. Nota, no, el gust?
Sí.
Mira.
Sí, sembla que, doncs, això mateix, aquesta botiga el que fa és portar productes de qualitat sense alcohol que diguis, vull beure vi.
Val.
Doncs
pots clar, beure és botiga, alcohol. No és cocteleria, diguem-ne.
No, és una botiga.
Val.
Tu vas i compres l'ampolla.
Sí, val. Ofereixen més de 150 productes, o sigui, déu-n'hi-do. I, de fet, l'han obert dues noies americanes perquè resulta que, per exemple, a Amèrica sí que gires a la cantonada i tens una botiga de begudes, entre cometes, alcohòliques o que hauríem associat a l'alcohol com el vi sense alcohol. Aquí a Espanya, a Catalunya, això no es porta, no existeix, es esperem que comencin a portar-ho. Llavors, així molt ràpid, he recollit el lema que tenen per aquestes festes de Nadal, que crec que és important recordar-ho, que és beure alcohol ja no està de moda, que ho hem dit, volem un Nadal sense ressaca,
ara.
I el Nadal no és excusa per perdre el control.
Bona
molt
aquesta.
Bé, o sigui,
a mi
celebrem.
M'agrada molt aquesta idea.
Sí.
Jo, aquesta idea.
Aquesta idea.
Escolta una cosa, a mi m'interessa, perdona, jo imagino que no passa res, però m'interessa quant valen aquestes ampolles.
Doncs mira, sorprenentment, moltes són més barates que les que porten alcohol.
Això ara t'hauràs d'escoltar la girocleta.
Ah, sí. Hauràs d'escoltar la girocleta, quarts de dues, avui anirem a la botiga i us avanço una curiositat que crec que això a Joan Trias li agradarà moltíssim.
Ai.
Resulta que aquesta botiga que es diu Sense, que està a Gràcia, que ja jo més per estar a Gràcia a Joan Trias li agrada, però més enllà d'això, resulta que tenen l'únic producte sense alcohol que es va servir aquest any als Òscar.
Olé! Oh. Poca broma, eh?
Poca broma. Es tracta d'un vi escumós d'origen suec que es diu Otbert. Otbert. No sabem com es pronuncia, però sabem com es diu.
Otbert Freixas.
Mira, exacte. Aniràs cap allà i preguntaràs com es pronuncia
exacte,
i ja està.
Exacte,
sí. Tens de provar el vi sense alcohol, eh?
Doncs sí. I, de fet, crec que serà una de les coses que portaré aquest any, com a, saps això, que tothom porta el torró o alguna
sí.
Cosa?
Molt bé, molt bé.
Un vi sense alcohol doncs per començar a trencar amb aquesta tradició que tenim tots, a dir, vinga, va, a veure qui veu més.
Jo, la ginebra, mira, ara que ho diu el...
Sí.
A mi és una de les coses que de tant en tant
m'he cridat atenció, també.
Sí, whisky sí. També hi ha.
És que segons com, igual et faig un encàrrec, saps què vull dir, ja que estàs allà.
Jo és que estic molt a favor amb la Núria, perquè a mi m'agrada molt el vi, m'agrada molt el sabor que té el vi.
A mi també.
Però a vegades, sí, em veuria, per exemple, per sopar una copeta, que dius, em ve de gust, dic, però un dimecres una copa de vi a la nit, demà treballo, no vull. Doncs mira, podrem beure vi sense l'odorant que és
el... Proveu també el whisky, que també està bo. Uf, sense alcohol,
també,
eh?
També, també.
Ah, tu tens recorregut, Andreu?
Sí, sí, és que jo n'he... perquè me n'han deixat provar.
Ja, ja, molt bé.
Mira, mira, no perquè l'hagi escollit jo, eh?
Mira-la ell.
En fi.
Quarts de dues, Joan Trias.
Ja està, ja hem acabat.
Sí. Ara
faràs
5 minuts.
Faràs més coses, ara?
Del matí. Sí, no? Continuem?
No sé, no sé.
Doncs va, continuem, anem a publicitat nosaltres i de seguida saludem a Ruth Caral, que ens porta una nova història de superació. Això serà, això serà aquí, a la caravana, com sempre. Fins ara.
Ràdio Estel. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com el Bonito, l'anoli d'oliva Eroski de 400 grams amb la segona unitat al 50% a només 3,50 €. Capravo, el Nadal que enamora.
Càncer, esterilitat, disfuncions, infeccions, depressió, incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La marató que dona llum. Aquest diumenge, la Marató de 3CAT.
Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Ai, la tornada a l'escola i a la rutina em té esgotadíssima. Tu com ho fas? Jo et veig sempre amb les piles carregades.
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000 de Laboratoris Marnis. Royal Provite 5000 conté gelea reial pura i em fa sentir aquesta extra de vitalitat. Troba-la a herbularis, farmàcies i parafarmàcies. I només ara demana el teu pack 2x1 amb Royal Provite 5000. I de regal VitaHelp, vitamina C més zinc. A més, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-los i participa. Més informació a marnis.com. Ja tens el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Aquest 2024, viu-lo amb nosaltres. Un calendari temàtic amb la resposta de l'Església a la crisi climàtica, amb imatges espectaculars de paisatges i elements propis de la creació. I una cita de Laudate Deum, la darrera exhortació apostòlica del Papa Francesc. Un calendari de paret editat pel Centre de Pastoral Litúrgica. Troba'l gratuïtament al número de Nadal del setmanari Catalunya Cristiana o per només 6 euros al 93-409-2770. Viu el 2024 amb nosaltres. No et quedis sense el teu calendari.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Històries de superació, amb Ruth Caral.
Vinga, va, 9 minuts i mig que passen de les 10 del matí. Com cada dijous, és moment de conèixer una història personal. Això sí, amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam i d'emoció. Una història de superació que cada setmana ens porta la col·laboradora i periodista Ruth Caral. Ruth, què tal? Bon dia.
Hola, Joan.
Avui m'has dit que repetim una mica temàtica, ara m'ho deies quan entraves a l'estudi, però des d'un altre punt de vista, eh? Què vol dir això?
Sí, mira, avui repetim temàtica perquè tornarem a parlar amb una persona invident. A la primera entrevista que vam fer en aquesta secció d'enguany d'històries de superació, al setembre, vam conèixer la història de Maria Petit i avui parlarem amb una altra persona que conviu amb la ceguesa des de naixement. I precisament per això mai no ha tingut cap temor ni cap vergonya, podríem dir, per fer res. Ans al contrari, sempre ha tingut espenta per fer tot allò que ha volgut. També t'he de dir que, a més, és la persona més jove que hi ha entrevistat fins ara a la secció i, per tant, crec que també serà interessant veure què en pensa de la superació.
Doncs vinga, va, qui coneixem avui?
Avui coneixerem Aleix Marcobal.
Luna ya no quiere ser esclava de nada. Fuego hay en su piel y en su cara dos soles que hablan. Luna solo quiere huir de guerras pasadas y ser musa de algún novelista rendido a su plan.
Aleix Marcobal té 25 anys i és educador social. Fill d'una família de mecànics, sempre ha tingut interès per les motos i també per la música. De menut ja va començar a anar a classes de trompeta i de piano i més endavant també va aprendre a tocar el trombó. Ja de més gran s'ha interessat per la muntanya i l'esport i s'ha acabat decantant pel Hyrox, una disciplina semblant al crossfit que combina exercicis de força i resistència en un circuit d'alta intensitat. Després d'haver marxat de casa per estudiar, ara hi ha tornat per buscar feina perquè, tot i haver nascut sent invident, mai no ha deixat de fer allò que ha volgut. Una afició, torne ja. I una cançó, la que sentim de fons, Luna, de La Fuga.
Se llevó. La noche subía, café a las mañanas, pastillas para dormir. Y da igual si llueve o nieva, siempre dispuesta a salir.
Aleix, bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia, Ruth.
Bon dia. Ara entrarem en una mica més de detall a conèixer la teua història, però abans d'això, què és per a tu la superació personal?
Pues bueno, per a mi la superació personal al final és fer lo que t'agrada i anar tirant endavant i sempre provant coses noves, no? I que anar avançant, bàsicament, no quedar-te estancat.
Per conèixer-te una mica més, explica'm-nos així d'entrada. Qui és Aleix Marcobal?
Pues bueno, jo sóc Aleix Marcobal, sóc d'un poble de la Sénia, tinc 25 anys i sóc educador social i m'agrada molt una persona a la que li agrada molt, pues, com t'he dit abans a la pregunta que m'has fet de la superació, no? Pues provar i sempre plantejar-me situacions noves i que puguen pareixer tan interessants com per a mi, com per a la gent que m'envolta i que m'ajuda a complir totes aquestes coses que em plantejo, no?
Tu sempre has viscut en un entorn on tothom hi veu, en un poble, també com passa en altres llocs menuts, eh? Però que diguem que els canvis a vegades costa més que puguen arribar. Allà t'hi has trobat sempre a gust?
Bueno, la veritat que sí, des de menut, tenint en compte el context de que estem parlant, no? que he crescut a un poble i bueno, que al final no és com viure a una gran ciutat, no? Que sobretot a nivell de recursos, pues sempre és més complicat accedir-hi i més pues quan tens algun tipus de discapacitat, en este cas que estem parlant que és la meua, la discapacitat visual, sempre me pareix ara, des de quan era petit, no, perquè no me n'adonava. Però ara que em vaig fent més gran, ja vaig veient que no és fàcil, no ha sigut fàcil arribar fins aquí, no? Però, bueno, he tingut sempre el suport de la ONCE i de la família, sobretot, que la veritat que això et fa tirar bastant endavant.
Dius que t'has trobat coses en les quals no ha sigut potser tan fàcil tirar endavant. Algun exemple, alguna cosa que ara et vingui al cap?
Sí, pues bueno, sobretot lo transport, no? Ara veient-ho des d'un punt de vista ja, com t'he dit antes, no? En l'edat i a medida que et vas fent gran, me n'adono de que aquí a la Sénia, que és aquí, bueno, a les Terres de l'Ebre en general, és com que estem una mica al cul del món, no? I el transport, pues, la veritat que no és el que hauria de ser, perquè penso que, bueno, molts desplaçaments que es podrien fer en menys temps t'acaben costant, pues, com si feres un viatge de 100 quilòmetres quan realment tens 40 minuts fins al lloc d'arribada i tardes una hora i poc, una hora, per exemple. I a nosaltres, en la discapacitat visual, pues, clar, el fet de que això passe, pues, has de dependre d'algú o plantejar-te-ho d'una altra manera que t'implica, pues, perdre molt de temps per fer una cosa que potser en una altra situació tardaries molt menys.
Pensant en tota la teva infantesa, diguem, i també la part de l'adolescència, podríem dir en tot el teu creixement i a l'hora de conèixer i descobrir les coses, tenim clar que no les veies, t'ha influït en aquest aspecte el fet d'haver crescut en un poble i no en una ciutat?
Bueno, pues jo considero que sí, perquè al final, com has dit a la presentació, jo sempre m'he criat en gent que hi veu, no? I llavors el meu inici ja va ser això directament, no? Ficar-me a una escola ordinària en persones que hi veuen i, bueno, i el suport de la profe de la 11 que venia 2 dies a la setmana, però jo, vull dir, he conegut, pues, això. Tot el meu cercle del que m'ha envoltat ha sigut persones que, pues, no tenien discapacitat visual i considero que m'ha anat molt bé, la veritat.
Parles d'esta... perdona.
Sí, continuo.
D'acord. Parles d'este acompanyament que vas tindre durant els anys d'escola i potser també fins ben entrada a l'ESO. Creus que este acompanyament durant els teus primers anys d'ensenyament va ser cabdal?
Sí, perquè, clar, tornem a lo dels recursos una mica, no? Que et vingués una persona 2 dies a la setmana aquí, al poble on estem, i que t'ensenyés, pues, aprendre i llegir i escriure braille, al final ha sigut una cosa molt, molt positiva, perquè m'ha permès, bàsicament, crec que la base és la base, clarament, a nivell educatiu, d'arribar on estic ara, no? I, bueno, i d'alguna manera també la gent del meu voltant, no? Perquè el fet d'avui dia estar els amics i que no se sorprenguen sobre, o si no és en mi, o veure algú altre invident pel carrer, això, ah, vale, pues jo ja conec a l'eix, ja sé com funciona, ja sé. No sé, penso que de retruc ha sigut com una cosa positiva per a tothom.
Justament, Aleix, hem parlat amb la persona que et va acompanyar durant tots aquests anys i mos ha dit això.
L'Aleix és més que un exalumne, és un amic, és un company, és l'alumne que em va ensenyar moltes coses i que tot mestre voldria tindre. L'Aleix era company dels seus companys, rialler, treballador, entusiasta, participatiu, i això, pues, l'ha portat a arribar tant a nivell musical com a nivell professional fins allí on ell s'ha plantejat. Per tant, sol tinc paraules d'agraïment com a docent d'haver format part de la seva trajectòria i com a persona de continuar sent amiga seva i passat els anys, això és el millor regal que un alumne li pot fer a una mestra.
Qui és Sílvia Sabater?
Pues Sílvia Sabater és la profe itinerant de la 11 que vaig tindre, pues, durant gran part de l'època escolar i després també a l'institut, que va agafar una mica també l'època de l'adolescència, que potser és la més... Bueno, potser no és la més complicada. Cadascú la passa a la seva manera, però crec que és la que estem una mica més rebels una mica i penso que la veritat que ho va fer molt bé. Jo la recordo molt i ostres, la veritat que tinc, guardo molt bons records d'aquella època.
I també des de ben menut formes part de l'agrupació musical Senienca i ja ho dic bé perquè és en present, perquè encara actualment ja estàs vinculat. Què et fa sentir la música?
Pues bueno, la música, la veritat que al principi va ser una cosa perquè, clar, aquí tornem a lo mateix, no? Una altra vegada. Vale, tens 3-4 anys, tens discapacitat visual, a on vas? Hi ha futbol, complicat, atletisme, també encara, per exemple, tot el que són esports així, també complicats, bàsquet, no? Però és l'oferta que tens. I llavors dius, ostres, pues, a veure si l'apuntem a la banda de música, a veure si li agrada, no? I bueno, mons pares ho van encertar i a mi ja m'agradava també, sobretot el so de la trompeta. De fet, recordo que un cambrer d'un restaurant d'aquí del poble, que portaven uns familiars meus, tocava la trompeta i jo sempre que acabava l'escola, perquè ma iaia treballava allí, sempre venia a berenar, no? A buscar el berenar. I ella alguna vegada estava tocant la trompeta allí i a mi és un so que jo encara i quan hi penso avui dia encara en recordo la imatge d'ell tocant la trompeta allí a la cuina del restaurant, no? I pot ser, pues, va ser per això que mira, pues, ja portava alguna cosa a dins i mons pares van decidir apuntar-me i que em va agradar i aquí estem, fins ara, hem arribat.
Apuntaves que no et podien apuntar a futbol, tampoc probablement a atletisme ni bàsquet, però me'n recordo que hi ha un esport que justament és per a gent invident, que és el golbol. Què mos podries explicar del golbol?
Bueno, pues el golbol és un esport que vaig descobrir a unes jornades que es fan o que es feien, de que són les jornades de l'esport que organitzava la ONCE, i també pues, era una vegada cap al maig, mes de maig, era un dia tematitzat dedicat a tots els esports que podien practicar les persones invidents, bueno, esports adaptats, no?, bàsicament. I jo el golbol vaig descobrir-lo allí i al final vaig decidir federar-me, cosa que implicava anar alguns dissabtes, no recordo, crec que era, potser fos cada dos dissabtes o així, bueno, entrenar els dissabtes a Barcelona des de la Sénia i vam arribar a jugar i guanyar algun campionat quedant los segons d'Espanya o així de la nostra categoria en el seu dia. Jo devia tindre, t'estic parlant ara, d'uns 12, 13, 14 anys. La veritat que és un esport que hi ha una porteria i hi ha tres jugadors, dos extrems i un central. I se juga agenollat. Tu estàs agenollat i l'altre equip, que també està format per tres jugadors, llança la pilota, però la pilota sempre ha d'anar rodant per en terra. No pot, perquè hi ha una línia al mig que no pot botar per damunt d'aquella línia. No, és a dir, no poden llançar-te la pilota per l'aire, per dir-ho així d'alguna manera. Ha d'anar rodant en terra i té uns cascabells a dins i tu, quan sents que ve la pilota, la pots parar i llavors és ella la que dus, com he dit abans, dus cascabells i mitjançant el so tu et vas orientant i vas dirigint-te cap a la direcció que ve la pilota.
I corregis-me si no és veritat, eh? Però si mal no recordo, se'm va fer un extraescolar a l'escola, justament també per a la resta de xiquets, com a mínim de la quinta, no? Perquè ells també poguessin aprendre quin és aquest esport.
Exactament.
Que sí que està adaptat a invidents, però que tothom pot jugar-hi, realment.
Molt bé, això que se m'oblidava. Que tothom pot jugar, pot practicar-lo. Vull dir, consisteix en si tens unes ulleres fosques tintades i un antifaç i llavors ja, a partir d'aquí, l'orientació que tens tu a través del tacte i de l'oïda, perquè el tacte hi ha unes línies marcades que indiquen cada posició i tu les vas tocant en els dits i llavors saps on estàs. És saber-te orientar molt bé, però vull dir, pot jugar qualsevol persona.
I d'un camp a l'altre consisteix en anar fent gols i ja està. Tornem a la música, perquè tons pares al final van optar per apuntar-te a la música en aquest so que tant recordes de la trompeta, però tu saps tocar més instruments, també com hem comentat a la presentació, però segurament si te'n donessin algun altre també te'n sortiries. És un repte per a tu la música?
Bueno, en part sí, no? Ara que m'ho planteges així, sí, la veritat que la trompeta, pues, perquè la vaig fer des de que era menut, no? I ja no... Recordo, pues, bueno, suposo que devia formar part d'una cosa més que tocava aprendre en aquell moment, i és així com ho plantejava, suposo. I, però després, el que sí que recordo també una mica, el piano, no? També quan vaig fer aquella temporada que vaig fer piano, sí que ja era més grande, devia tindre uns 11 anys o 12, sí que el recordo com que estava aprenent algo que, bueno, que... me comportava una certa dificultat de la qual jo era conscient, no? Però alhora m'agradava plantejar-me aquestes coses. I després, ara, últimament, el trombó, que bueno, vaig començar a tocar en 16 anys i aquí ja sí que me'n vaig adonar. També m'havia creat l'atenció sempre el so i dic, ostres, pues a mi m'agradaria, jo voldria tocar-lo, aquest instrument. I efectivament, pues, vaig poder-ho aconseguir. I, per tant, també va ser un repte bastant important, sí.
I has tocat en banda, has tocat en format orquestra, t'aprenent sí. les partitures de memòria i ja està.
Exacte. El que faig feia bàsicament al principi era llegir les partitures en format en braille, per tal de, bueno, també és important, no?, tindre una base de simbologia de les partitures i saber com funcionen, perquè això també te dona, pues, bueno, tot són coneixements, no? I després, el que faig ara actualment és escoltar en l'oïda, sento la partitura que està sonant i llavors, a partir d'allí, trac les notes de la cançó.
Arribes als 18 anys, acabes segon de batxillerat i decidixes anar-te'n cap a Tarragona a estudiar. Això implica un nou pis, unes noves persones, una nova ciutat i nous carrers i edificis per aprendre't, per situar-te. Va ser difícil el canvi?
Doncs pues la veritat que al principi sí, no? Perquè, clar, és lo del context, no?, que diem al començament de l'entrevista. Bueno, jo venia d'aquí del poble, no hi havia bus urbà, no hi havia semàfors sonors, per exemple. Ja, no hi havia moltes el tràfic que hi ha a la ciutat i al poble no el tenim, I, bueno, per a mi la veritat que va ser un canvi el fet, per exemple, recordo molt el tema dels busos, no?, que em diuen la línia 54, i jo pensava, i com sabia jo que és la línia 54, no? Després vaig adonar-me que els busos, pues, parlaven, quan s'obria la porta te diuen quina línia és i cap on va, però clar, per a mi el fet de pujar-me a un transport públic i això, pues, sol, va ser algo completament nou. I és una de les coses que més recordo així que més me tingués inquiet, no? Més inquiet me tingués, però bueno... Aquí tenim la intervenció de la UNZO una altra vegada, en la tècnica de rehabilitació, que és la que s'encarrega d'ensenyar-nos tots els aspectes de la vida diària i de l'autonomia, no?
I per què vas decidir estudiar Educació Social?
Bueno, perquè al final tot el que comporta intervenir en les persones i això, com des de que jo era menut ho havien fet en mi d'alguna manera, per la meva situació, pues per això vaig decidir estudiar una carrera, no?, una mica que pogués com fer el que havia fet en mi, no?, per dir-ho d'alguna manera, per dir-ho així. I considero que, bueno, si tens una situació una mica diferent dels demés, te pots posar més ràpid al lloc de X col·lectius o persones que estan passant per un moment complicat.
Creus que falta més educació social en la manera d'ensenyar?
Bueno, en el meu cas, jo considero que en certs aspectes sí, no? Avui dia, encara que pensem que, bueno, que hem avançat molt i això en moltes coses, sí que hem avançat molt, òbviament, si no, però sí que en alguns aspectes, sobretot de cara, bueno, a la forma d'atendre-nos i tractar-nos a les persones invidents, sí que hi ha vegades que trobe, no t'ha faltat alguna cosa, no? No és culpa de la gent ni culpa de, a lo millor, algun X institucions o el que sigui, sinó de la manera en què, bueno, a lo millor pues falta més formació en certs aspectes i que la gent conegui més, bàsicament.
Vas fer els 4 anys del grau i ara busques un lloc en poder treballar. Costa trobar feina?
Sí, la veritat que sí que costa. Sí, ja costa sense tindre cap discapacitat. Per a una persona amb discapacitat visual, com és el meu cas, pues, la veritat que sí que és bastant complicat, no?
Què et pregunten a les entrevistes?
Pues, bueno, a part de les preguntes típiques que et fan, no? De les de, pues, bueno, quin salari tens, quina experiència tens, tot això... Sempre em solen preguntar temes de... I com ho faràs? I el gos guia també ve amb tu? I com sabràs on cap a on has de... Com t'orientes? Bàsicament són moltes preguntes d'orientació, no? I tu el transport públic com l'utilitzes? O coses així, és el que m'he trobat. Este tipus de preguntes, no?
Creus que...
Però això abans...
Acaba, perdona.
el que et comentava abans, com m'has preguntat si creia que faltava més educació social, en això que crec que tampoc és culpa de... Però que falta que la gent conegui també bastant més, no?
Creus que llavors aquestes preguntes que et fan poden arribar a ser discriminatòries?
Sí, jo per a mi, de fet ho són. Sí que és veritat que t'he de dir que en certs llocs de feina al no tindre resta visual, pues sí que pot ser, és més complicat, no, per a mi realitzar la feina, com podria ser observar pues, certs hàbits, tipus higiene o alguns temes de conducta o d'atenció, que el meu àmbit, pues, bueno, alguna vegada que altres se sol fer bastant, i considero que això sí que és una mica pot ser el hàndicap que més gran me trobaria jo. A nivell personal és una conclusió a la que he arribat, però tot i així hi ha llocs als que considero que hagués pogut accedir-hi i que, bueno, hi ha certes preguntes que sí que solen ser bastant discriminatòries.
Tu també dius que ets una persona molt realista. Creus que això ha sigut una cosa positiva a l'hora d'encarar la vida?
Sí, jo crec que sí, perquè a vegades tenim la concepció esta de, bueno, que com eres invident, pues ja te ho donaran tot, no? I tot serà superbé i la gent te tractarà molt bé. I, bueno, sí, sí que és així, però en general jo estic molt content de la gent, òbviament. Vull dir, ostres, jo estic super sorprès, però també que si trobes algo que no és com tu t'imaginaves, almenys jo, a mi, pues penso, pues bueno, pues és lo que hi ha. Sempre ho dic, no? La dic molt, esta frase. La vida és així, vull dir que al final tampoc podem fer-hi més i ja està, i mos hem d'enfrentar a lo que vingui i si hi ha algo que no podem fer pel que mos limita la nostra discapacitat, pues bueno, pues això no ho puc fer i ja està, és lo que hi ha.
Tu justament això ho has pensat moltes vegades, això de és lo que hi ha o és el que toca viure?
Sí, perquè al final tampoc ho puc canviar i per molt que te diguen i te d'això, pues al final pues tinc la situació que tinc i a partir d'aquesta situació pues has de tirar endavant i ja està. I no has d'estar pensant que si això, que si hagués fet allò, que si hagués fet això, pues bueno, és lo que és el moment en lo que et trobes i segurament no recuperaré la vista mai, que, bueno, tampoc no m'importa, així que, perquè ja tinc la vida feta així, i jo ho tinc molt clar, la veritat que per mi no ha suposat cap dalt a baix, no? El fet de, ostres, tinc 25 anys i sóc invident, doncs, pues, bueno, pues és el que hi ha.
Has pogut fer moltes altres coses, no?
Exacte. No mai, considero que de tot el que he pogut fer no m'he privat de res, tampoc. Vull dir, si algo que m'he plantejat fer, doncs pues, ho he intentat, que ha sortit bé, doncs pues, si no ha sortit bé, doncs no ha sortit bé i ja està, i una altra cosa.
A més de ser realista, també tens un humor molt característic. Això també t'ha ajudat, pot ser?
Sí, jo considero que sí, perquè certes situacions, bueno, tampoc cal posar-se aquí a les tres cadiretes, no?, que diem per aquí, i deixar-se portar per certes coses o certs comentaris que diu la gent pel fet de ser invident o bueno, i o el fet de com te tracten a l'hora d'agafar-te alguna vegada o això, pues bueno, val més agafar-te un humor i el que he dit, no? Tirar cap avant i ja està. Perquè és que no, si et quedes estancat, com he dit al principi, i vas quedant en les coses que t'han dit o que t'han passat així dolentes, pues sí, sempre si te les pots agafar en humor, jo sóc patir de fer-ho.
Comentàvem abans que la carrera universitària la vas fer a Tarragona, però pel que tinc entès, també uns anys te vas plantejar marxar a Pamplona. Encara tens este cuquet de marxar?
De marxar fora?
Sí.
Bueno, ara mateix, pues, la veritat que és una... És una opció que a llarg plaç pues, no descarto, la veritat. Vull dir, si puc estar una temporada per aquí pel poble, pues bueno, que trobes feina per aquí, pues m'agradaria també per provar, no? Per provar com si està. Però bueno, ja el fet de marxar fora, la veritat que sí que a llarg plaç sí que me quedaria l'atenció de poder marxar fora.
També és clau, pot ser que des de ben menut no t'hagin posat límits?
Sí, en aquest aspecte sí, no? Que no m'havien sobreprotegit, no? Que, per dir-ho així d'alguna manera. Perquè moltes vegades, pues, ojo, ojo això, no? Ojo, ojo que no es faci mal, ojo que... Bueno, això no, no cal perquè no podràs fer-ho, perquè com eres invident no podràs fer-ho. Pues a mi no m'ho han dit mai. I jo sempre el que he volgut fer, pues, ho he fet i ja està assumint-le els riscos que comportava i considero que, bueno, tampoc m'ha anat tan malament al final. Sí que, clar, te poses una mica en situacions que poden resultar incòmodes, però, bueno, forma part de la vida, jo penso.
Aleix, la gent que tenim vista i mos hi veiem, la vida molt la imaginem a partir dels objectes que tenim gravats a la nostra memòria. Tu com t'imagines la vida?
Jo, doncs... Pues, en sons, la veritat que molts de sons i sobretot sons i molta imaginació, no? Perquè potser m'imagino coses que a lo millor són d'una manera com jo les tinc al meu cap, però realment, com vosaltres les veieu o m'ho expliquen, dic, ostres, pues jo m'ho imaginava completament diferent, però la veritat que el so per a mi té una importància superimportant a l'hora d'imaginar-me coses i de, bueno, jo fer-me representacions de com podria ser allò, com podria ser això, sobretot dels espais, no? O a vegades potser sento un so i dic, ah, això ha de ser molt gran, i ho pregunto, i me diuen, ah, pues tampoc no és tan gran, o... És curiós, no?, que jo sempre dic, no?, que la imaginació per a nosaltres, pues d'alguna manera mos ajuda i molt, no?, perquè, clar, el fet de no veure, tu ja comences a donar voltes sobre una cosa i no saps ben bé com és allò, però tu ja t'ho estàs imaginant. I després t'ho expliquen i et quedes, ostres. O a lo millor dius, pues sí que és com jo m'ho imaginava.
Sí. És com... Sempre es diu que això, no?, que quan un dels cinc sentits no el tens, els altres estan més desenvolupats. En el teu cas, tu mateix ho dius, que podria ser l'oïda. Però quines altres habilitats has detectat que tens més desenvolupades?
Pues, bueno, sobretot, també dins, a l'hora d'orientar-me per algun lloc, l'olor, no? Si té una olor característica, pues, posant, per exemple, estic buscant una tenda de roba i hi ha una pastisseria abans, no? O una verduleria. Pues sé que si sento l'olor de la verduleria, pues si estic prop de la tenda de roba. O hi ha unes marques al terra, o està al terra diferent... Sé que estic arribant a X lloc, no? Moltes vegades són referències també olfactives i tàctils les que utilitzo, no? A part de les auditives. O sigui, hi ha una porta que té unes campanetes penjades, per exemple, ara que ve Nadal i això, dic, ah, pues esta és la porta de tal lloc.
O, per exemple, això m'interessa perquè m'encurioseix bastant, si vas damunt d'un cotxe per una carretera, també et situes.
Sí, si és una carretera que tinc bastant localitzada i bastant ubicada, sí que la sé més o menys, podria dir-te a quin punt podem estar, no?
I com ho saps?
Pues per coses que noto del cotxe, pot ser per les curves, per a veure, com t'ho diria, per rugositats de l'asfalt, no? O bots que hi ha a l'asfalt. Imagina't que passa alguna junta d'estes que hi ha a l'autopista, pues sé que estem a punt d'arribar a una entrada, o no sé, coses que et vas fixant, inclús jo a vegades ni ho sé com m'he orientat per dir, vale, estem arribant a tal cruce.
Aleix, més enllà de trobar feina, tens algun altre repte ara?
Pues ara mateix, de moment no, però... Sí que estic anant, continuo entrenant com lo que t'he comentat antes del Hyrox, que vaig, bueno, de fet, vaig fer una competició, la primera persona invident en fer una competició de Hyrox, la vaig fer a Barcelona, el passat 18 de novembre, en el meu entrenador del gimnàs, del Forest Gym, de la Sénia, en Alessandro, i bueno, ara estem continuant entrenant, i no afluixem per a preparar alguna coseta més. Alguna coseta més prepararem durant el futur.
Molt bé,
sí que tenim... No sabem ni a on ni quan, però sí que m'agradaria tornar a repetir l'experiència per a millorar, òbviament.
Mm-hmm. Acabem amb més música.
subsidi ni show. El Valencia fonat, la tele trenca, caient en picat toque fondo. Me papà tots els reality shows, per ma mare que arriba el dijous. La taverna obrirà, el got preparat, posem-nos el cap com un bombo. He pagat per teràpies genials, he viatjat fins a Lourdes descalç. He resat a la...
Impresentables, de Zo. Per què has triat esta cançó?
Bueno, el grup en general, Zo és un grup que, no sé, me fa recordar moltes coses, que canta coses sobre el del poble i al final que te porta coses que dius, ostres, però això m'ha passat a mi, no? No sé, he tret aquesta cançó perquè n'havia de triar alguna, però en general és un grup que en el qual me sento bastant identificat sobre algunes històries de les que conta, no?
Aleix, moltes gràcies per atendre-nos aquí a Ràdio Estel i per explicar-nos la teva història, el teu testimoni.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Setmanes, mesos i anys. Tinc un malson recurrent amb el banc. No puc anar-me'n, m'està sagnant. Una hipoteca que ja és una multa. Un empleat se m'acosta, és el pilota del mes. Té una jaqueta, una maga, un punyal i una corbata que insulta. Tràmits burocràtics.
Ruth Caral. Soc molt fan de Zo, eh?
Sí,
ara
m'has
vist ballar una mica aquí a l'estudi.
M'has animat, la cançó, m'has animat.
Escolta'm, moltes gràcies a l'Aleix per compartir aquesta història de superació. Tant de bo aconsegueixi aquesta feina que vol, tant de bo aconsegueixi dedicar-se a l'esport, que és el que li agrada. Això sí, si hi ha més gent que ens vol oferir la seva història de superació, sí, la vol fer pública, ens la vol explicar, com ho fem, això?
Pot enviar-nos la seva història, fer-me només 5 cèntims, al 663 99 30 62, 663 99 30 62, que ens fa ser una breu explicació de què va la història i nosaltres ja li demanarem més informació.
Acabem amb Zo?
Acabem amb Zo, i tant.
Gràcies, Rod, fins
a
la
tu.
Propera.
Adéu-siau.
Càncer, esterilitat, disfuncions, infeccions, depressió, incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La marató que dona llum. Aquest diumenge, la Marató de 3CAT.
Posa a punt les defenses dels teus fills. Jo, els meus, els dono cada matí un bon esmorzar i un vial bevible de Protec Junior, de Laboratoris Marnis. Protec Junior té gelea reial, propoli i 12 vitamines i els encanta el seu gust a fruites del bosc. Troba l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara, demana el teu pack 2x1 amb Protec Junior i de regal VitaHelp Vitamina C més Zinc. A més, podràs guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.
Mama Duixa ens presenta Ritiqui. Mama Duixa és el pseudònim de Bruno Fabrizi. El barceloní Mama Duixa veu de la música urbana, però també veu de la cançó d'autor. La fusió dels dos gèneres donen fruit a unes cançons originals, tendres i amb molt de ritme. Mama Duixa, Ritiqui. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
És el moment d'obrir el capó de la caravana i parlar de ciència.
Arriba el Nadal, arriben les vacances escolars pels més petits, és moment de fer les coses en família i és per això que avui us volem explicar que la Fundació La Caixa ha renovat la seva tradicional programació nadalenca per oferir una àmplia varietat d'activitats familiars per tots els gustos. Des d'espectacles fins a projeccions, tallers, experiències dissenyades perquè els nens i les famílies gaudeixin d'unes vacances increïbles, aquesta programació especial estarà disponible a dos llocs emblemàtics, el Caixa Fòrum de Barcelona i el Museu Cosmo Caixa. Per això avui, per saber una mica més sobre el que ens ofereix l'univers La Caixa, hem quedat a parlar amb Montse Sampietro, coordinadora de les activitats del públic familiar i escolar del Departament d'Activitats de la Direcció Corporativa de Cultura i Ciència de la Fundació La Caixa. Montse, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Para que el cielo se vista de color en Navidad. Para que llueva
Primer de tot, Montse, aquest és temps de família, però dèiem, de qualitat. Vosaltres, des de la Fundació La Caixa, això ho sabeu molt bé, perquè porteu anys oferint 1.000 activitats en aquest sentit i en aquestes dates. Deixa'm preguntar-te com ha evolucionat la programació especial de Nadal a Caixa Fòrum Barcelona i Cosmo Caixa al llarg dels anys.
Doncs la programació familiar evoluciona de la mateixa manera que evoluciona la programació per a la resta de públics i la resta de l'any. Mirem d'estar atents a quins són els nous interessos de la societat, de les famílies en concret, veure quines són les noves realitats i mirar d'adaptar la nostra programació a aquestes realitats. Veiem que cada vegada venen nens més petits, per exemple, veiem que el públic és exigent, que el públic demana també temàtiques més híbrides, menys separades, menys disciplinars, i mirem de respondre a tot això amb les nostres activitats.
Entenc que una mica aquest és l'enfocament principal de la programació nadalenca que enguany acull aquests dos centres, el Cosmo Caixa com el Caixa Fòrum.
Sí, l'enfocament principal es basa en tenir una varietat temàtica, varietat de formats, que les famílies puguin dedicar-hi el temps de què disposen, Això vol dir que tenim tallers tancats que poden durar una hora i mitja, espectacles que també tenen una durada similar, però també tenim activitats obertes on un pot entrar, decidir el temps que s'hi vol estar i després sortir. Això ens permet adaptar-nos a aquestes necessitats diferents. També tenim activitats entorn les exposicions, també activitats al marge de les exposicions, propostes per edats diverses, des de 0 fins a 99, podríem dir.
Mm-hmm. De fet, al Caixa Fòrum, anem primer cap al Caixa Fòrum, on oferiu dos espectacles del nivell, com tot esperant a Will i aquest Sotabosc. Què podem esperar d'aquest tipus d'espectacles? Què hi poden esperar les famílies que hi assisteixin?
Sí, aquests dos espectacles són de molta qualitat, tenen la música com a eix vertebrador, però en el cas de Sotabosc es proposa una connexió amb la natura a través de la música, sobretot, però també del teatre i el moviment, i vol mostrar-nos el bosc com un indret de pertinença per oferir-nos una nova mirada sobre aquest espai natural. I en el cas de Will, també amb la música com a eix vertebrador, trobem que també hi ha balls, cançons, però sobretot l'humor, que és el punt principal representat aquí per uns clowns que ens faran riure i ens donaran una visió ben divertida de la realitat.
De fet, teniu fins i tot, si no m'equivoco, hi ha un escape room, no?
Sí.
Com funciona això? En què consistirà?
Mira, és un escape room al voltant de l'exposició Top Secret, que explora les relacions entre el cinema i els espies, per tant, el cinema d'espionatge al llarg de la història. I l'escape room, que es titula Aquí no hi has estat mai, és una proposta perquè les famílies superin un seguit de proves, enigmes diversos, per arribar a obtenir, podríem dir, la seva categoria com a espies professionals. És molt divertit, està conduït per dos personatges, es van donant instruccions fins que arribem a la situació de finalment haver d'evitar que esclati una bomba. Així que és una activitat de les més divertides d'aquest Nadal.
I encara ens quedem al Caixa Fòrum, Montse, perquè crec, si no erro, que hi ha també projeccions cinematogràfiques.
Sí. Aquestes projeccions formen part del cicle Petit Cinèfils que desenvolupem al llarg de tot l'any, en aquest cas amb una temàtica més nadalenca, amb tres pel·lícules per famílies amb nens a partir de 5 anys, que són Operació Pare Noel, Ernest i Celestín i el Polar Express. I el que volia destacar d'aquest projecte, a banda de la qualitat de la selecció de les pel·lícules, és el format, perquè a banda del visionat de les pel·lícules oferim una presentació prèvia a càrrec d'una educadora dels nostres centres i després una petita xerrada, debat posterior entre les famílies sobre aquells aspectes que els hagin despertat més interès. Pensem que és una manera també de contribuir a l'alfabetització visual, al coneixement del cinema i aprofundir una miqueta més en el visionat de les pel·lícules.
I ara parlàvem del Caixa Fòrum, però si ens movem de zona, anem cap al Cosmo Caixa, on hi trobarem també espectacles, i també en són dos, com Lobo i Univers.
Sí. Aquests dos espectacles formen part del cicle Dinamo, que és un cicle d'arts del moviment i ciència, que el que pretén és un acostament a conceptes de la ciència, però a través de les arts del moviment, de la dansa, on també hi trobem doncs, música i tots els recursos propis del món del teatre, òbviament. Aquests espectacles destacaria que tenen un caire social, és a dir, pretenen sensibilitzar sobre determinats aspectes, sobretot en el cas de Lobo, que és una història entorn a un llop i una, diguéssim, malaltia o dificultat que arrossega, i pretén sensibilitzar sobre la conservació de la fauna ibèrica. Per tant, un missatge de sensibilització mediambiental important al darrere. I l'Univers és un espectacle de ciència per als més petitons, que a través del desplegament d'un univers sensorial doncs, pretén un acostament molt inicial a l'espai. De fet, aquest projecte, aquest espectacle és per nens a partir de 0 anys. Uh-huh. Per tant, és una proposta molt des de l'inici, no? I molt sensorial i completa.
Uh-huh. I encara ens quedem al Cosmo Caixa, perquè igual que passava al Caixa Fòrum, però al Cosmo Caixa, a part d'aquests dos espectacles, també hi ha diferents activitats, com un taller científic que es diu Creativity.
Sí. El Creativity, de fet, és un espai permanent que hi ha al Museu de la Ciència Cosmo Caixa i es pot entrar i treballar allà mateix amb l'ajuda d'educadors, però també despleguem activitats concretes al voltant d'aquest espai. I la que hem pensat per aquest Nadal es diu Postals Lluminoses, que és et proposa un repte científic a resoldre també amb creativitat i imaginació. I òbviament s'emmarca dins de la filosofia de l'espai Creativity, que és el tinkering, que és una metodologia d'aprenentatge basada en tocar i fer i basada en la manipulació, on els educadors no ens diuen tant què hem de fer, sinó que ens acompanyen en un procés d'aprenentatge basat sobretot en l'acció i la manipulació.
Mm-hmm. Boníssim, Montse, perquè et volia preguntar precisament com això. Quina és la clau de l'èxit, tant de Cosmo Caixa com de Caixa Fòrum? Tots dos fa anys ja que funcionen i que fan exposicions per als més menuts. I una exposició del Caixa Fòrum o el Cosmo Caixa, de la Fundació La Caixa, bàsicament, jo crec que sempre aconsegueix que pels nanos tingui dues coses, que sigui molt divertida, que s'ho passin molt bé els nanos, però que alhora n'aprenguin. Quina és la clau per fer-ho possible, això?
Bé, l'aprenentatge també és una experiència que pot ser emocionant i divertida. I el que fem és mirar de posar èmfasi en aquesta idea. Amb una programació que realment mira de ser molt diversa, que pugui adaptar-se a diferents interessos i necessitats i també graus de complexitat, doncs pensem que podem donar resposta a necessitats molt diferents i complementar les activitats ja habituals que les famílies realitzen durant les vacances. Sí. Pensem que sempre hi pot haver un moment per l'oci i per un oci divertit que es pot fer amb rigor i amb coneixement i en fi, amb aprenentatge.
Per tant, tot pensat, com sempre, des de la Fundació La Caixa, perquè tot sigui constructiu i no només divertit, eh?
Tot és possible, sempre es pot aconseguir aquest binomi, pensem, si més no ho intentem.
Doncs ja sabeu que teniu aquestes exposicions i aquests espectacles, tot esperant a Will, Sota Bosc, al Caixa Fòrum, al Cosmo Caixa, trobareu aquest Lobo i Univers, a part de totes les propostes que ens plantegen, com aquest Creativity del web, parlàvem, aquestes postals lluminoses que promet crear gadgets únics per les nostres criatures, per la nostra família, i això, els nostres nanos, que també poden aprendre juntament amb nosaltres i passar-ho tots una estona agradable i divertida. Montse Sampietro, coordinadora de les activitats pel públic familiar i escolar del Departament d'Activitats de la Direcció Corporativa de Cultura i Ciència de la Fundació La Caixa. Moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres a la caravana. Que vagi molt bé i molt bones festes.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i bones festes també.